xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura, condemnat a 35 anys de presó el jove que va violar i intentar matar una menor a Igualada. Una pena que es considera exemplar i que establirà jurisprudència. En concret, el jurat el condemna a 15 anys per agressió sexual amb penetració i ús objecte contundent i a 20 anys més per un intent d'assassinat. A més, li implica un agreujant de discriminació per raó de gènere. Els fets, recordem-ho, van passar el 2021 quan la noia tornava a casa després d'assistir a una festa. Anem a la plana política. La portaveu d'Esquerra Republicana, Raquel Sans, ha assegurat que les negociacions amb els socialistes avancen a bon ritme i que veu possible arribar a un acord a finals de juliol. L'escoltem.
Es veu predisposició per part de les dues parts, sense que això pressuposi que hi ha res tancat. Si no hi ha un bon acord, doncs difícilment tindrà el vot favorable de la militància.
Raquel Sans assegura que les converses també es mantenen amb Junts, però que amb els socialistes s'està aprofundint més en aspectes com el finançament singular. Sans veu possible, com sentia, amb un acord d'investidura, però també reforçava la idea que les bases tindran l'última paraula. I el Departament d'Educació ha atribuït l'endarreriment en les adjudicacions d'estiu a un problema tècnic i ha dit que confia en poder-lo resoldre el més aviat possible. Ho ha assegurat Dolors Colell, directora general de professorat i personal de centres públics del Departament d'Educació, que ha llançat un missatge de tranquil·litat per a totes les persones pendents d'una adjudicació d'estiu. Segons apunta, tots els funcionaris estaran col·locats i tindran un lloc vacant al curs vinent, tot plegat després de la concentració que un centenar de persones ha protagonitzat organitzat a les portes de la conselleria aquest dilluns i de la trobada telemàtica que sindicats educatius han mantingut amb el departament. I un jutjat de Barcelona ha suspès cautelarment per segona vegada el procés de convocatòria de la plaça de major dels Mossos d'Esquadra. El Departament d'Interior va triar l'actual comissari en cap, Eduard Sallent, per davant d'Alícia Moriana. Diversos sindicats policials van impugnar la convocatòria i van demanar la suspensió com a mesura cautelar i el jutjat ja es va expressar en aquest sentit a principis de juny. Ara ho ha tornat a fer mentre estudia de fons aquesta qüestió. Un darrer punt, 13è mes consecutiu de rècord de calor al món. Segons l'últim informe del programa Copernicus, la temperatura mitjana mundial de l'aire al juny ha estat de 16,6 graus centígrads, la xifra més alta registrada mai en aquest mes i un grau i mig per sobre de la mitjana preindustrial. Per cert, sense deixar el tema, la tempesta de dissabte a Catalunya va causar danys a gairebé el 100% en finques a Soses, Torres de Segre, Alcarràs i Sudanell.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández i Jordi Mateu a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 8 de juliol, encetem l'última setmana del Connectats de la temporada. Però també volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Comença la setmana amb xafogó i ja amb una temperatura que en aquests moments està pujant més de pressa que no pas ahir a aquesta hora. Per tant, les immediates hores, l'ambient serà més calorós que no pas ahir. Sense estridències, no parlarem d'una onada de calor, per bé que moltes comarques ja arribaran a la fita dels 30 graus, cap als 33, 34 graus, fins i tot a les comarques de Ponent. De núvols alguns, que sobretot es passegen per les Terres de l'Ebre, estones força abundants, especialment al Montsià. I també al llarg d'aquesta tarda alguna nuvolada creixerà la demarcació de Lleida, que acabarà deixant algun xàfec aïllat, sobretot a prop de les serres de les Garrigues, de l'Urgell o ja cap al Prepirineu. Res a veure amb tempestes fortes com les del cap de setmana. A la resta del país, més tranquil·litat, força vent, al sud de Lleida i una altra vegada a la Costa Brava, i una situació que, hem vist el dimarts, encara serà més càlida, sobretot a les comarques gironines i les de Lleida. Demà, simplement amb alguns núvols baixos matinals i a la tarda un cel més emblanquinat, sense tronades. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la figura del representant de voluntats anticipades i ho farem amb una persona que ha exercit aquest paper, l'Eulàlia Andreu. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva, avui per parlar de les semifinals de l'Eurocopa de futbol, la classificació de l'equip espanyol de bàsquet per als Jocs Olímpics de París i altres temes de l'actualitat esportiva. A partir de les 5 coneixerem a Buzz, el gos influencer de Badalona. Continuarem amb ciència per parlar de mosquits i ho farem amb Carles Aranda, que és director del Servei de Controls de Mosquits del Baix Llobregat. Acabarem amb cultura per endinsar-nos en la Cova del Foc amb els Diables del Prat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Les 4 i 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El projecte de la futura biblioteca del districte 5 de Terrassa fa un pas endavant amb la publicació del concurs de projectes. El seu trasllat és un compromís recollit al Pla de Mandat 2023-2027 i també al Pla Municipal de Biblioteques Públiques de Terrassa i permetrà a la biblioteca créixer i guanyar superfície útil, un fons documental, a més de suposar una gran millora de la quantitat i la qualitat dels serveis que ofereix. El concurs inclou dues fases, una primera que serà oberta, on s'haurà de presentar la documentació necessària per participar en la selecció prèvia de candidats, i una segona en què les tres candidatures seleccionades hauran de presentar el projecte o proposta. Es valoraran, entre altres conceptes, la integració amb l'entorn, l'eficiència energètica, el cicle de vida dels materials i la minimització dels costos de manteniment. El nou equipament cultural es construirà als terrenys situats entre l'avinguda de Béjar, el carrer de Vilafranca del Penedès i el carrer de Sant Feliu de Llobregat, amb una superfície construïda màxima de 1.845,75 metres quadrats. El cost previst màxim per a aquesta biblioteca i l'espai escènic multifuncional és de poc més de 5 milions d'euros.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital. Avui a Sabadell, què és notícia? Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Tres sabadellencs formen part de la nova comissió executiva del PSC Vallès Occidental, encapçalada per l'actual diputat al Congrés, Paco Aranda, com a primer secretari després de la reunificació de les federacions sud i oest de la comarca. La nova comissió executiva de la nova federació compta també amb la sabadellenca Sònia Sada, actual regidora de participació de l'Ajuntament de Sabadell, que assumeix la secretaria de formació, i amb Montse González, actual tercera tinenta d'alcaldessa de l'àrea d'economia i serveis centrals del govern local i també regidora d'esports, comerç i consum i llicència i disciplina d'activitats. En el seu cas se centra en la Secretaria de Treball i Indústria. Aranda destaca què suposa per la ciutat.
Per Sabadell, doncs, suposa també, doncs, poder aportar també el nostre granet de sorra, doncs, a l'altra part de la comarca. Creiem que hem fet una bona feina tant a Sabadell com a tot el nostre entorn més proper, i ara, doncs, intentarem, doncs, portar també aquesta manera de treballar a la resta de la comarca.
Aranda recorda l'èxit dels socialistes en les 5 últimes conteses electorals a la comarca i el lideratge en els municipis, que sumen 11 alcaldies de les 23 que hi ha al Vallès Occidental.
Gràcies, Pau. Anem al litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda. La totalitat dels edificis municipals registren temperatures superiors als 27 graus. Una situació que els sindicats IACATAC, CIFEPOL, UGT i Comissions Obreres consideren que incompleix la normativa de temperatures al lloc de treball. Fa un mes que els sindicats van denunciar davant Inspecció de Treball les altes temperatures registrades a edificis municipals, com seria el Viver, el Banc Central, l'ICEBAS 4 o la Biblioteca Can Casa Coberta. Ara explicant que la situació s'ha estès a tots els equipaments municipals. La solució que ha proposat l'Ajuntament és la compra d'equips domèstics de climatització, fet que veuen insuficient. Ho ha explicat el delegat de Comissions Obreres, Pol Acózar.
Tramitar la compra un altre cop de 70 equips domèstics de climatització que no resolen el problema, perquè a més aquests edificis de vidre i de ferro doncs no estan preparats per ser refrigerats amb aquests mecanismes domèstics. I a més, això suposa un sobrecost per l'Ajuntament, un gasto de diners públics cada any en uns equips domèstics que el que s'ha de fer realment és enfrontar els problemes dels edificis que són estructurals i que porten molts anys així.
Els sindicats asseguren que les altes temperatures que es registren dins dels edificis municipals afecten tant els treballadors com a les persones usuàries. De fet, expliquen que s'han registrat els primers marejos o dolències, sobretot en el personal, amb altres patologies.
Gràcies, Santiago. I de Badalona al Prat de Llobregat, Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El Prat ha sortit massivament al carrer en la marxa reivindicativa per commemorar el dia de l'alliberament LGBTI. Aquest any el lema ha estat "Amb orgull, eduquem per transformar", i és que l'acte també ha servit com una mena de cloent d'un curs on l'entitat LGBTI de referència del municipi, Orgull Pot Olava, està treballant en diferents centres educatius per incorporar les realitats de la comunitat. Escoltem Carlos Romero i Eva Longares, membres de la Junta de l'entitat.
Decimo que es el inicio porque apenas acabamos de empezar a incorporar las perspectivas de la diversidad afectivo sexual y de género en los ámbitos educativos. Pero nos queda mucho camino por recorrer, porque ¿cuántas de nosotras nos hemos sentido representadas en las escuelas?
Considerem que cal que les escoles treballin íntegrament la perspectiva de la coeducació de forma transversal que tant s'ha lluitat des dels feminismes. Per això cal que desespleguin les eines previstes de les lleis catalanes d'educació, la llei de drets LGTBIQ+, i la llei d'igualtat de tracte i no discriminació.
La jornada reivindicativa ha donat pas a la festiva sobre l'escenari habilitat a l'exterior de la capsa, per on han passat també diverses propostes artístiques locals, entre elles l'artista d'origen lleidatà i resident del Prat, Isaac, i la drag queen Pot Olava, Fonatrix.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Segon mes de pujada de l'atur a Castellà. Aquest mes de juny, 11 persones més s'han inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya. El mes de juny, doncs, ha tancat amb 933 persones sense feina. Castellà, però, no és l'única població on ha crescut l'atur. Durant aquest mes, Sant Quirze, Barberà, Matadepera, Polinyà, Rellinàs, Sentmenat i Ullastrell també han registrat lleugers repunts en aquesta dada. Això al Vallès Occidental.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat avui de la mà de Jordi Mateu. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda. L'índex de referència per al lloguer d'habitatges va entrar en vigor fa 4 mesos, però no ha propiciat una reducció dels preus a Sant Cugat. Ho apunten tant immobiliàries de la ciutat consultades per Cugat Media i el sindicat de llogateres, que adverteixen que la norma ha limitat encara molt més l'oferta. Tot plegat, es queda sense posar remei a una de les principals preocupacions al municipi, el segon de Catalunya amb el preu de lloguer més que sentir Guifré Humedes, de Finca Samat.
La tendència a baixar de l'oferta no és una cosa d'ara, és una cosa que ja arrosseguem de fa 2 o 3 anys. El que passa que ara estem arribant pràcticament a zero. Ara el mercat gairebé està col·lapsant, perquè la demanda no para de créixer i l'oferta està tendint a zero.
Des del sindicat de llogateres tampoc es mostren satisfets amb la llei. Francesc Dalmau és membre del col·lectiu.
Els preus s'han congelat, però és que els preus ja estaven pels núvols. Ja era difícil pujar més els preus. Vam arribar el mes de desembre a quasi 1.500 euros de mitjana a Sant Cugat. Les últimes dades, si no m'equivoco, fan referència a una mitjana de 1.300 euros mensuals, segons preus més alts de tota la història, que una prova de que La llei no ha servit per baixar els preus.
Tot plegat, es queda sense posar remei a una de les principals preocupacions al municipi, el segon de Catalunya amb el preu de lloguer més que.
A la tarda, no et desconnectis. a la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reveres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La figura del representant de voluntats anticipades està guanyant protagonisme des que s'ha legalitzat l'eutanàsia i que les persones que poden prendre més decisions sobre la seva mort sense que això afecti negativament a cap participant. Anem fins a Sabadell, on tenim el Pau Duran, que ens il·lustrarà amb un exemple d'actualitat.
Cosa d'un mes, el Parc Taulí va assolir amb èxit la primera donació cardíaca en assistòlia d'una persona que s'havia acollit a la prestació d'ajuda per morir. Després del diagnòstic de mort, es va reiniciar el flux sanguini per evitar el deteriorament dels òrgans mitjançant un dispositiu extracorpori i monitorant la freqüència cardíaca i cerebral. Els professionals del Taulí van poder parlar amb la persona donant en tot moment, la Sílvia, comentant-li el procés. Aquest acte generós i que en un moment complicat beneficia tercers va comptar amb una representant de voluntats anticipades, que va ser l'Eulàlia Andreu Casanyes. Eulàlia, bon dia.
Bon dia.
Ara que ha passat uns dies, unes setmanes, com se't queda haver tingut una experiència d'aquesta mena?
Home, ha sigut un honor i ha sigut un regal acompanyar la Sílvia en tot aquest procés. Des del moment del diagnòstic, l'elaboració del seu document de voluntats anticipades, la sol·licitud d'eutanàsia i tot el procés que ens va portar fins a peu de quiròfano, a dins de quiròfan, valorant l'enorme esforç per donar vides, que és així com ella se'ns va despedir. Moltes gràcies, me'n vaig a donar vides. El Taulí i totes les estructures sanitàries que han intervingut han fet un esforç de coordinació molt intens i jo, com a metge, a part de ser amiga de la Sílvia, me'n sento molt honorada d'haver-ho pogut acompanyar.
Entenc que tu eres dintre, del quiròfan, mentre passava tot això, sí, que estava explicant?
Sí, sí. En el moment de la donació era dins de quiròfan. De fet, vaig ser al seu costat durant aquells mesos d'octubre a abril, perquè el camí és llarg i les decisions són progressives i la informació i l'acompanyament de la família doncs també formen part, al meu entendre, del paper del representant d'aquest document tan interessant que és el document de voluntats anticipades.
En quin punt entres tu en el procés?
El dia del diagnòstic, una amistat prèvia, no molt propera, però intensa, i el dia del diagnòstic jo la vaig anar a veure i em vaig oferir per ajudar-la. En aquell moment ella em va transmetre tota la por de la discapacitat que venia secundària a la ELA, ella estava molt ben informada, i jo em vaig oferir per ajudar-la. I ella va decidir que jo la representés en cas de que en algun moment ella no pogués parlar per ella mateixa, i així ho vam fer.
Aquesta representació que ella et va atorgar, com s'ha de formalitzar?
Bé, després de molts anys s'ha aconseguit que el document de voluntats anticipades estigui recolzat pel sistema públic de salut i per la societat en general, que crec que això és una cosa que ens ha d'enorgullir molt, perquè el poder de decidir, el valor de les voluntats del malalt, quedin presents en l'atenció del final de la vida i la mort, quan arribi, que arribarà inexorablement. Llavors es tracta d'acostar-se algun dels documents que hi han penjats a internet, hi ha un del Sistema Públic de Salut, també hi ha un document molt interessant de l'Associació del Dret a Morir Dignament, que han treballat moltíssim aquests 40 anys perquè puguem estar parlant d'aquí, que també està molt bé, i en qualsevol d'aquells documents, després d'una reflexió personal ben interessant sobre què, quins són els nostres desitjos i d'una conversa amb algun agent sanitari, sigui el metge, sigui la infermera, que també juga un paper importantíssim, es redacta i s'entrega al CAP, al notari. Es necessiten uns requisits que estan a disposició de tothom, són senzills, i es puja a un registre nacional per tal de que, en cas de que la persona no pugui expressar el seu document quan estava bé, quan estava lúcid, quan estava sense cap tipus de pressió, es posi en marxa per veu del seu representant.
A quina mena de requisits et refereixes?
Requisits com que la persona es demostri que sigui lúcida, per això ho podem fer amb tres testimonis, o ara últimament només que ho certifiquin metge o infermera és necessari, o bé una acció notarial, i que la persona conegui i estigui informada de qualsevol de les situacions que es puguin presentar, perquè el document va desglosant i fa preguntes interessants que potser no ens han fet mai, perquè tot això comença amb una conversa familiar, en poder parlar de la mort amb naturalitat. Amb igual que preparem la canestreta per anar a parir, potser això seria una canestreta per anar a morir. Però no només morir, sinó els últims anys de la vida. O sigui, atenció al final de la vida. El document és un regal, diu DMD moltes vegades, perquè dona tranquil·litat al pacient, perquè si ens mirem la mort de cara potser li perdrem por, perquè ajuda la família a respectar la voluntat del que se'n va. No hi ha una frase més agradable amb un dol que diu: ha sigut tot com volia la mare, o ha sigut tot com volia el pare. I perquè va donant consistència a que l'equip sanitari també escolti aquesta veu i pugui exercir i acompanyar amb, seguint les voluntats de la persona.
Tu, com a persona responsable d'aquestes voluntats, havies de complir també algun requisit?
No. Ser major d'edat, i es recomana que la persona que és representant no tingui cap lligam patrimonial o d'interessos, o que pugui haver-hi una molt, molt estranya relació de dependència.
Diguem que seria una recomanació per conflicte d'interessos...
Per protegir la persona que s'està expressant, òbviament. Però això és molt estrany. Els representants naturals acaben sent la família i els fills, però es recomana que si hi ha alguna persona que sigui del fora de l'entorn també ho faci. Se'n recomana que se'n posin dos, perquè per problemes d'edat, no?, també tots anem caminant. I aquest és un document que, mentre la persona manté les seves propietats comunicatives i cognitives, no ha d'entrar en cap cas. El que passa que quan et sents representant d'una persona com la Sílvia, el que et surt és acompanyar-la al màxim, i així ho vam fer amb un procés que va ser molt enriquidor per mi, per el seu entorn, perquè en tot moment va tenir el suport de la família, dels seus fills, dels seus pares, una xarxa d'amics que la van ajudar intensament, i uns equips mèdics sanitaris de la nostra ciutat que francament han demostrat una solvència contrastada, i això, quan les coses van bé, també s'ha de dir.
I sobretot en aquests moments, que almenys és la meva percepció, estem començant, no?, a normalitzar tot aquest procés, perquè tot el referent a l'eutanàsia i tal pràcticament ho hem normalitzat fa res, no? I no. Estem descobrint-ho.
El canvi és espectacular. Jo mateixa fa 34 anys que sóc metge i em van formar en el paternalisme de que jo sabia el que li convenia al pacient. Us recordo que hi hagué un temps en els que els metges ens passàvem els sobres de les proves del malalt tancats, no?, perquè era com un ritual de confidencialitat entre metges. Afortunadament, amb aquests anys, i amb l'ajuda d'associacions com DMD, per exemple, i altres, hem arribat fins aquí, tenint en compte com a primera cosa important l'autonomia del pacient i les voluntats del pacient. I això és una cosa que la nostra societat ha d'estar molt contenta.
El que t'he preguntat abans, ara t'ho vull preguntar del revés. Dèiem les incompatibilitats, de qui podia ser aquest responsable de voluntats anticipades. Et diria, quin és el perfil ideal? A qui recomanaries fixar-se o buscar per escollir com a representant de voluntats anticipades?
Una persona que conegui molt bé les voluntats del pacient. És a dir, no és un paper formal. Hi ha d'haver-hi una conversa molt seriosa i el pacient, o la persona, perdó, perquè no és pacient en aquell moment, està en plenes facultats, pugui explicar-li obertament i la persona representant entengui i vulgui compartir aquest camí. No es tracta de que el representant hi estigui d'acord, es tracta de que el representant, quan arribi el moment, respecti la voluntat de la persona que ha decidit.
La persona que decideix, en quin punt creus que és sa que es comenci a fer aquestes preguntes?
Des del moment 1. Jo crec que s'hauria de fer una feina des de l'escola. I s'ha de formar amb naturalitat per preparar aquesta canestreta. Pot ser un jove que ha viscut properament algun desenllaç nefast relacionat amb la mort o els últims dies, que ja es motivi amb aquest... No cal tenir una edat, no cal tenir una malaltia. La gràcia d'aquest document és fer-lo en fred, perquè en calent les coses són molt difícils de decidir. Mentre una persona no es troba bé, fem un fred, aquesta és la idea, i posem un coneixement de l'equip sanitari que ens haurà d'acompanyar. I destaco aquí la importància no només del metge, que sempre parlem del metge, sinó de les infermeres, que fan tàndem amb el metge, i això dona una riquesa multidisciplinar d'acompanyament que és molt important.
Clar, dius en fred, que em fas pensar que en calent a vegades sorgeixen els dubtes de dir, ostres, segons la situació jurídica que teníem, si som parella de fet, potser no és el mateix que si estem casats, qui és el qui té el poder de decidir segons què? Llavors tot es complica, no?
Sí, senyor, tot es complica. De totes maneres, aquesta, i ara parlant més de l'eutanàsia, aquesta és una llei garantista en la que hi ha una comissió d'avaluació i de garanties que controla el procés i que ajuda que no hi hagi cap tipus de limitació ni jurídica, ni ètica, i gairebé et diria moral, tot i que aquí la moral és un altre tema.
Escolta'm, Eulàlia, no volia acabar sense demanar-te que destaquis quin és l'aspecte més important que tothom s'ha de plantejar en el moment d'afrontar una situació com aquesta.
Que al final de la vida i l'envelliment, si tot va bé, o les malalties que ens puguin causar discapacitat, és una cosa inevitable i la mort encara més inexorable, i que fer una lectura positiva en el sentit, no eufòric, però sí tranquil, serè, de quins són els desitjos quan arribi el moment, dona molta pau, i convido tothom, a tota la ciutadania, a fer aquest exercici, perquè de segur que en sortirà beneficiats ells i el seu entorn i els seus metges.
Eulàlia, moltes gràcies per venir a explicar aquest procés a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies per convidar-vos, i en nom de la Sílvia, moltes gràcies perquè ella tenia molt interès en que se'n fes sensibilització, i ella sempre deia, si no tens qualitat de vida, visca l'eutanàsia.
Ciutats amb Carme Reverte.
Arribem a gairebé a 4:45 de la tarda, extra puntuals a la cita amb la tertúlia esportiva. I és moment de saludar els nostres tertulians i ho farem per últim cop aquesta temporada. Aquesta és l'última tertúlia esportiva del curs. I saludem a Joan Riera, que és entrenador i ens acompanya a l'estudi de Sant Cugat. Joan, bona tarda.
Tarda de més i més.
Més i més. Ja són 2 mesos. Anem a Sabadell. Raül Chao, periodista, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Com anem?
Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes, eh? Està sent un final de temporada a full. A full perquè hi ha un munt de coses interessants per veure.
I ara venen els Jocs Olímpics.
Ui, espera't, clar, sí, sí. No, si marxarem de vacances mirant de reull la pantalla. No la deixarem descansar. Anem a Terrassa, a veure si encara no el tenim a punt, el Miqui Romagosa. Doncs el saludem d'aquí uns instants, quan em digueu que ja el tenim disponible. Dic que està superinteressant aquest final de curs. Estem arribant al final d'aquesta edició de l'Eurocopa que s'està disputant a Alemanya i tenim ja semifinalistes. Tenim el primer dels partits que es disputarà demà a partir de les 9 entre Espanya i França i dimecres partit també a les 9 del vespre entre Països Baixos i Anglaterra. No sé si vosaltres haguéssiu apostat per aquestes semifinals abans de començar la competició, Raül.
Jo per la banda de l'esquerra, és a dir, la banda d'Espanya, podria dir que sí, és a dir, Espanya i Alemanya eren, jo crec, que les seleccions que durant la fase prèvia han jugat millor a futbol, i jo crec que és merescut que Espanya estigui a semifinals, perquè jo crec que és la millor selecció a nivell de joc. El cas de França, jo crec que ha sorprès, perquè bueno, França hauria d'estar a la banda dreta, però a causa de que va quedar segona de grup ha vingut a parar en la banda d'Espanya. I per l'altra banda, és a dir, Països Baixos, jo crec que ha anat de menys a més, és a dir, el primer partit va ser fluixet, però després han anat agafant confiança en joc, sobretot amb un gran Xavi Simons i sobretot amb un dels millors jugadors de l'Eurocopa, que està sent Gakpo, el jugador del Liverpool. I després l'altra selecció...
Anglaterra.
Anglaterra, que se m'hauria oblidat igual que el seu joc, és a dir, perquè és per dormir-se, crec que està sent la decepció de la competició, malgrat que estigui en semifinals, que podríem dir, ostres, ja està en semifinals, pot ser una bona nota, però és que a nivell de joc està sent paupèrrim, és a dir, és de migdiada, és a dir, prefereixo mirar el Tour que no mirar Anglaterra. I això que tenen jugadors com Phil Foden, com Jude Bellingham, com Harry Kane, com Cole Palmer, que està sent suplent, com Saka, és a dir, té possiblement les millors mitja puntes de la competició i no juguen ni a un pebrot. És que, per exemple, Harry Kane, que és possiblement diríem qui pot ser el pitjor de la competició? Doncs possiblement tots haguéssim dit Harry Kane, però és que Harry Kane ha marcat un gol i quantes ocasions ha tingut Harry Kane? Una, dues més. És a dir, que així és impossible.
És que el que s'està veient en aquesta competició és que hi poden haver molts noms, com dius tu, però equips n'hi ha pocs. Pocs, poquíssims. Sí, sí.
A nivell de futbol, que està jugant a futbol és Espanya. És a dir, sí, per exemple, sí, sí. L'altre dia el partit de Països Baixos contra Turquia, a mi Turquia em va agradar.
A mi també.
Possiblement és la sorpresa de la competició, amb jugant amb moltes baixes, perquè és a dir, Turquia crec que ha sigut de les seleccions que més han patit això de les sancions de targeta groga, a més de la famosa de Demiral pel seu famós sí, yes, etcètera, sí. etcètera. Però és a dir, a mi de Turquia el lateral esquerre em va agradar moltíssim. Güler crec que el Madrid té una promesa allà bestial.
L'hem vist poc, per això?
A la Lliga l'hem vist poc, però és a dir, a l'Eurocopa que ha fet és de matrícula o no, és a dir, té una cama esquerra increïble i ja ho pronunciaré bé, però el Calanchú de l'Inter de Milán també és un tros de jugador i la posa la pilota aturada on l'ha de rematar. I a mi crec que és la selecció que més m'ha sorprès perquè jo no dava un duro per ells i m'han agradat bastant.
Joan...
Sí. Més i més en referia la quantitat, la diversitat d'esports que tenim aquesta època. Juny, juliol, agost i setembre. de tot tipus, des del bàsquet, al futbol, als Jocs Olímpics, al ciclisme, al tennis, és un sinfín de no parar.
És un
referir
al
més i més, no parar. Perquè estem super distreguts, super. Envers el que estàveu parlant, t'has deixat Suïssa.
Sí, a mi també m'agradava Suïssa, eh?
Suïssa m'encanta. El que passa que li falta a l'Adoleix, com molts equips que volen remenar massa bé la pilota, Adoleix de xutar a porteria. Cosa que els equips més del famós delanter centro de 2 metres i centros a l'olla, com és Anglaterra i com és una miqueta també eren Escòcies, que ara ja Escòcia no hi és, doncs això ho feien molt bé també els alemans, també. Pues aquest també se'ls hi ha acabat. Anglaterra, sorpresa. Bueno, algú tenia que passar de tots aquests que han anat entre Pinto i Valdemoro, per dir una frase, una adjetivada. Està claríssim que la Roja, per mi en aquests moments, si guanyem a França, serem campions d'Europa. Perquè el que queda, com has dit, el grup de l'altre costat, sembla que estigui fet expressament, no? El grup del costat de la Roja... les seleccions més potentes i a l'altre grup les menys teòricament potentes. Turquia, bueno, sí, és una selecció que sempre ha tingut, aquests últims anys ha tingut molt de renom de jugadors i de forma de jugar, però Suïssa per mi tenia que haver estat en aquest context dels 4 finalistes.
Doncs mira, jo hagués apostat per la que tu dius, per Suïssa, i hagués apostat per la que diu també el Raül, per Turquia. A mi aquestes dues haurien d'estar aquí en lloc de...
Ni França ni Anglaterra mereixien
no.
estar aquí.
No. No, no, però mira, el futbol com l'esport, vull dir, també té aquestes coses, i ja veurem què passa amb aquestes dues semifinals. Per cert, que si retrocedim als quarts, el partit que pronosticàvem com una final anticipada, l'Alemanya a Espanya, sabeu que Alemanya, bueno, estan superempipats amb aquelles mans.
Em sap que ara m'has dit amb el cross, a l'entrada del cross. Perdó.
No.
Que era vermella directa.
Amb això no, però és que l'empipament ha arribat a tal punt que han fet una petició a través de change.org bueno, perquè es repeteixi el partit de quarts. I dius, a veure, quantes injustícies hi ha hagut en les competicions futbolístiques des de que existeix aquest esport?
Carme,
quantes?
Carme, al minut 7, vermella directa al cross. I per què no va ser així? Això és la primera injustícia.
No, però el tema de la jugada aquesta de les mans... no sé si vosaltres us ha quedat clar. És evident que són unes mans, però...
No eren voluntàries, gens.
Però es comenta que anteriorment a aquesta jugada hi havia hagut, no sé si era un fora de joc, hi havia alguna altra cosa punible que no es va xiular. Sí, tenim el Miqui. Gràcies.
Hola, què tal?
Hola, Miqui.
Sí, sí. Aquí, o sigui, ha sigut dir change.org i ja entra jo aquí per al·lusiones. Sí. Jo estic molt, molt d'acord amb tot el que estàveu ara comentant de les seleccions d'aquesta Eurocopa. Per exemple, a mi Anglaterra, la veritat és que és un equip que es nota que està molt poc treballat. O sigui, la veritat és que és per mi una de les decepcions de l'Eurocopa. Southgate, la veritat és que no ho està fent gaire bé. Després, final anticipada era... És tant aquest Alemanya-Espanya com aquest França-Espanya, sens dubte. França no està del tot bé, però com a mínim està intentant neutralitzar els rivals, que jo crec que això és important. I ara, sobre el tema que parlàveu del tema arbitral, doncs, si comencem a mirar totes les situacions que ha viscut, per exemple, la selecció espanyola amb Mundials i Eurocopes, amb els equips anfitrions, podem parlar de Rússia, Corea, Japó, la vegada que li van trencar el nas a Luis Enrique, gols anul·lats que encara no saben per què. O sigui, aquí podríem fer una llista que jo crec que directament hauríem de... La Federació Espanyola hauria d'agafar la pàgina change.org directament i comprar-la ja per poder una mica, doncs, posar fil a l'agulla tot el que ha passat.
Ja, a veure que s'entén, que estiguin empipats, perquè també ho estaríem nosaltres si s'hagués produït una situació similar de l'altra banda.
12 faltes del cross i només li van ensenyar una... 12 faltes de vermella i només li van ensenyar una targeta groga.
I les conseqüències quines són? Doncs el Pedri, que no podrà ni començar
Primer que m'expliquin això. Primer que m'expliquin això.
Ja. És a dir, per mi pas a pas, és a dir, per mi al minut 20 Kroos ja no havia estat al partit.
Totalment d'acord.
La falta de a Pedri és groga, és a dir, crec que és una falta que dona mala sort que Pedri s'acaba lesionant, però és falta de targeta groga, i al minut següent fa una trepitjada a Lamine i és targeta groga, és a dir, per mi era ja minut 20 i sense Kroos. Però després, abans del descans, talla una contra al mig del camp que també era targeta groga i no la va rebre, és a dir, que no va fer la quarta falta, que no va rebre la primera targeta groga, és a dir, que va ser surrealista. I després, per mi, en el futbol que jo entenc, per mi és mans de Cucurella, és a dir, per mi són mans, és a dir, a la Lliga Espanyola hem vist que han xulat mans per molt menys. Aleshores, aquí estem en un dels debats que hem fet al llarg de la temporada, que han sigut crec que uns quants, sí, que és quan és mà i quan no, perquè és a dir, que abans havia un fora de joc o no sé què, doncs vale, però això ho haurien de dir, és a dir, l'àrbitre hauria de dir, o hauríem de fer un comunicat dient no hem pitat penal per això, això i això, perquè és que si no, al final, si tu t'asseus a veure el futbol, veus aquesta mà i dius, ostres, és que és mans, però si hi ha un rerefons al darrere, doncs jo crec que s'ha d'explicar, perquè és que si no, al final, acabem boig tot, perquè és a dir, què és penal i què no és penal, perquè és a dir, és que al
aquest
final la mà
problema
existeix.
Sí, és que la imatge del fora de joc, crec que el van ensenyar com 10 minuts després.
Sí, sí.
O sigui, l'acció que il·lustra i que dona una mica la raó del perquè d'aquella jugada o d'aquell penal que no va xiular per unes mans que per mi són claríssimes, doncs els 10 minuts, clar, dius, ostres, una mica més i a la final, a la prèvia, a la cerimònia de clausura, posen la imatge, saps el que vull dir abans de començar, no? Però jo crec que aquí hi ha un tema que s'ha de començar a explicar, que és el perquè de les decisions, que això jo crec que aniria molt bé pels aficionats i acabaria moltes polèmiques, perquè tothom tindria clar com són les regles del joc. I després, per altra banda, jo crec que una de les normes que s'ha de començar a posar en marxa és que quan un jugador lesiona l'altre, aquest jugador no pot continuar al camp.
M'ho has tret de l'ànima. Anava a dir el mateix quan acabessis.
Doncs mira, et deixo que ampliïs tu. Va. Sí, jo t'he posat gràcies. Només l'entradeta.
Més amb això, afegeixo, i al mateix temps que el jugador estigui lesionat, el jugador infractor tindrà el mateix càstig fins que recuperi aquest jugador.
Correcte.
Sí?
Perquè hi ha hagut casos de jugadors fins i tot que no...
El VAR tenia que haver intervingut i haver dit a l'àrbit. Això és vermell directe.
Però és que el VAR no va intervenir en cap situació, no? Ni en aquestes mans, ni en les entrades de Kroos,
no.
Ni en un altre penal que em sembla que reclamen que... també els alemanys.
Això fa per anys exemple, que es diu... Que...
No?
Segon...
Una entrada de
Nacho? El segon que he dit jo, ja fa anys que es diu que al mateix temps que un jugador estigui lesionat per culpa d'una agressió, intencional, perquè això és intencionat, eh?
Clar.
Pues, té que estar al mateix temps el jugador que rebut la falta.
Per exemple, Carmen, el partit que estan comentant abans del Països Baixos contra Turquia, va ser el 117, 118, una cosa aquestes, un jugador de Països Baixos va fer una entrada terrorífica davant d'un de Turquia que va acabar sent substituït perquè el va lesionar, perdó, el 88, perquè no va haver-hi pròrroga, perdó, i el VAR no va entrar a veure-la, és a dir, jo aquesta jugada jo crec que la Lliga Espanyola l'haguessin entrat a veure-la i l'haguessin xiulat a targeta vermella, i aleshores hi ha un diferent de criteri entre el que es passa a Europa que el que passa a Espanya, aleshores jo crec que s'han d'unificar criteris, perquè és que a vegades sembla que a Espanya el VAR entra cada 2x3 i a Europa tu estàs veient la Champions i deixen molt més jugar que a Espanya.
Si em permets, quants penals s'han pitat en aquesta Eurocopa?
Penals?
Gairebé molt pocs. És a dir, penals pocs? De xulat.
Jo no sé si n'he vist algun.
Molt pocs.
En sèrio?
Això afegeixo amb el que dius tu, que Europa és diferent arbitratge que Espanya.
Clar, però aquí ja entrem en un altre debat encara més complicat que...
Que potser no caldria ni fer-lo. Ja,
no,
ja us ho
que
dic.
És el tema de les... Al final, el VAR d'Europa... I el VAR de
els dos bars.
Qui el porta?
Avui el porta? És cervesa light i l'altre cervesa
sí,
evacual.
Res, no, aigua per tothom. Aigua.
Però dic que això els porten diferents empreses. I al final, quin és el problema? Que quan... O sigui, tu has d'unificar criteris.
Ara, aquest
tot.
És el tema.
Clar, si cadascú porta i una manera de... Un protocol diferent del VAR, perquè, clar, hi ha un protocol diferent a Europa... i un altre protocol diferent als països, a cadascun dels països. Per tant, si no hi ha unificació de criteris amb això, És com aquella frase típica que diuen: no, és que això a Anglaterra no xiula falta. No, però això a Espanya sí que és falta. Mm. Bueno, a veure,
per això després, no hi ha cap àrbit en aquestes semifinals.
Vinga, anem a les semifinals. Vull que em digueu quines penseu que poden ser les claus en la semifinal entre Espanya i França i la que enfrontarà Països Baixos amb Anglaterra. Claus, però coses allò concretes.
Jo ràpid vaig. Que estiguem encertats i aquesta és la clau per guanyar.
Encertats de cara a porteria.
Sí.
Sí. Què més?
Per mi la clau és saber aprofitar les teves ocasions, com ha dit el Joan, però també compta amb França. És a dir, França és un equip que en bloc baix defensa molt bé, que té jugador ràpid a la contra, encara que no hem vist la millor versió d'Mbappé a causa de la...
mascareta?
Del que no té nas, és a dir...
Podem fitxar el Ramos per un partit?
I per mi...
Però amb nas.
Pel nas.
Un dels punts negatius que he vist a Espanya, sobretot l'altre dia, va ser que hi havia moments de partit en què el bloc es partia, és a dir, que veiem a Rodri sol, que Fabiani i Dani Olmo estaven molt cap endavant, aleshores, aquí, amb un equip com França, on tens jugadors com Mbappé, com Dembélé, que són dues bales, han de tenir compte, i a més, a Espanya sense Carvajal, per possiblement un dels seus millors jugadors, si no el que més, i això és una baixa important. I sobretot els canvis, és a dir, que De La Fuente si té al Nico i té a Lamin, que
sí,
són dues bales, que són els teus dos millors jugadors, com a mínim no treguis a un dels dos.
Que no
els
toqui, que no
els toqui. Si veus que Nico o Lamin està cansat, pues posa'm un dels dos. I sisplau, no em posis a Ferran, que Ferran no està per jugar.
Ai.
Un 10, el que has dit ara.
Ni aquí ni allà.
Jo el que tinc molt clar és que el partit passarà, sens dubte, a França. Vol que sigui un partit on passin molt poques coses i que sigui un partit llarg.
No, home, no arribem als penals, tu.
Doncs França està desitjant, si no arriba als penals, arriba a la pròrroga, perquè és una mica el full de ruta que està seguint en aquesta competició.
Ja, molt
no?
miserable, perdona.
Correcte.
Perquè compara, sí, quants gols ha fet la selecció espanyola fins ara, quants, i quants ha fet França? Sí. Quants ha fet França amb els jugadors que té?
Que passa és que...
El màxim golejador de França és gol en pròpia.
Ja.
Ostres, és que Mbappé només ha marcat un gol i de penal. És que això t'ho diu tot, és a dir, és que el nivell de França en atac és paupèrrim, però és que això contrasta amb que el nivell de França a nivell defensiu està sent brutal, és a dir, és que quants gols ha rebut França durant aquesta Eurocopa?
Clar, és que en el moment que, si el partit comença a ser d'aquells pesats, que Espanya no acaba trobant el seu joc i que França controla una mica i colla la selecció de Luis de la Fuente, doncs jo crec que aquí té moltes oportunitats per guanyar. I després hi ha un altre tema, a part del joc col·lectiu, que això és importantíssim, és també els jugadors que surtin de la banqueta, perquè l'altre dia, davant Alemanya, els canvis de Luis de la Fuente van fer baixar una mica a la selecció espanyola, i jo crec que això doncs, també és una de les coses que s'hauria de una mica posar fil a l'agulla, perquè pot ser una cosa perillosa, més encara si França busca un partit llarg. Per tant, això significa doncs, que potser doncs, es necessita més d'11, eh?
No caldria.
Per exemple, Lamin crec que és un partit en el que haurà de treballar molt a nivell defensiu, perquè és que anaves a treballar amb la més lletja de totes, que és Mbappé. Aleshores, jo crec que Lamin li haurà de tocar defensar molt, i potser sí que serà un dia que Lamin potser al minut 60 ha de demanar el canvi perquè no pot més, però és que Nico, si el tens fresc, Nico ha de jugar tot el partit, perquè és que és el teu jugador que té potència, que té rapidesa, és a dir, és un jugador que ha de jugar sempre. O ell o Nico han d'estar... O ell o Lamin han d'estar sempre. I després el paper de Morata, és a dir, Morata a vegades al minut 60 et desespera, perquè és a dir, és el teu davanter i està al mig del camp, o està tirat a banda, o està en totes les zones del joc, menys on ha d'estar el davanter, que és estar per rematar els gols. I aleshores és un jugador que desespera. I de França també tinc molts dubtes a veure qui em posen al mig del camp, perquè és a dir, l'altre dia sí que vaig jugar a Tchouaméni i Camavinga al mig del camp, però recuperen a Rabiot, aleshores jo crec que jugarà a Rabiot, que jo crec que és una notícia positiva per a Espanya, perquè és a dir, el nivell de Rabiot en aquesta Eurocopa està sent bastant fluixet, per no dir una altra cosa, i a veure el paper de qui juga, si juga a Griezmann, si juga a Dembélé, si juguen en quatre al mig del camp, és a dir, els dos el que jugarà segur és en paper, però després li falta qui l'acompanyarà, perquè és a dir, Dembélé va ser suplent l'altre dia, però després va revolucionar el partit i va ser dels millors, i Griezmann està fent una Eurocopa molt fluixeta, aleshores veurem.
Mm-hmm. Per tant, Raúl ha de jugar per nassos, Mbappé, no?
Per nassos, sí.
Espera, que tu cul Sergio Ramos. Tu cul Sergio Ramos.
S'ho estava preparant, eh?
No, hi ha hagut una paradinha aquí del Raúl, com dient...
Ja, és acudit.
De veritat.
Escolteu, de l'altra semifinal no cal que diguem res, perquè suposo que estarem tots d'acord que ha de passar a Països Baixos.
Home, seria un remember bonic, eh, del 2010. Seria un remember...
Com diria
un inestazo.
No, i com diria el seu seleccionador, no hace falta decir nada más.
Sí,
exacte.
Deixem això, demà és el dia clau, a veure què passa amb aquesta primera semifinal. I anem a veure la selecció espanyola de bàsquet, que, sorpresa, ha hagut de disputar un preolímpic per classificar-se per anar als Jocs Olímpics. Què està passant? Ja a sobre, ja sabem el grup que li ha tocat. Diuen el grup de la nord, de la mort, Austràlia, Grècia i Canadà.
Déu-n'hi-do, hi ha Bahamas, que ja estàs allò patint a sac, o sigui, imagina't.
Sí.
És a dir,
home, crec... Bahamas, si em permets, el 78% eren jugadors de la NBA.
Ja, tot tenia, ja, per això.
Els tres jugadors més bons, és a dir, Ayton, Buddy Hill i Gordon, són tres jugadors que a la NBA juguen bastant i que estan guanyant bastants diners a la NBA. Però jo crec que és una gran notícia, és a dir, perquè sobretot per Rui Fernández, que jugarà als 600 Jocs Olímpics, això es diu poc.
I que dirà adéu, no?
Quants anys té aquest ja?
Dirà, jo, és a dir, crec que té 39 o per allà. És a dir, que són el seu últim ball. Crec que la selecció, en comparació amb l'estiu passat al Mundial, ha fet un gran pas endavant, sobretot a Santi Aldama, i sobretot Willy Hernán Gómez, amb diferència del que estàvem jugant al Barça, que hem vist un jugador que no acaba de ser fort ni que acaba de tenir aquest punt fort. Al preolímpic hem vist un Willy Hernán Gómez totalment amb una altra
motivat,
cara.
Motivat.
Exacte. I Usman Garuba, que és una bèstia defensiva que s'ha menjat a tota l'atac de Bahamas. I a sobre dels Jocs Olímpics, és a dir, ens ha tocat el grup de la mort, però crec que hem d'anar a gaudir i que passi el que passi. És a dir, recordem que aquest any hi ha tres grups de quatre, no dos grups de sis i passaven els quatre, com passava anteriorment, sinó tres grups de quatre, que passen dos i els dos millors tercers. I jo crec que per mi el partit clau és davant Grècia i Canadà. És a dir, perquè jo veig una mica un passet per endavant a Canadà, que Canadà és un equip amb 12 jugadors de NBA, amb 12 jugadors d'alt nivell. Aleshores, per mi està allà. Però és a dir, jo crec que estar en uns Jocs Olímpics ja és història, perquè això ha canviat. És a dir, no estem en l'època de Pau Gasol, que Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio ja sabien que estaven als Jocs Olímpics. Ara estem en un altre moment, que potser vindran més jugadors que tindran un nivell molt alt, potser, però és que ara mateix ens toca, com diria el director esportiu del Sabadell, gaudir del fang. I ara mateix hem de gaudir del fang.
Estem a la travessa del desert.
Exacte.
Estem ara a la paciència. S'ha de tenir paciència, perquè jo crec que estàvem molt ben acostumats a generacions molt bones i generacions, doncs, que déu-n'hi-do, han donat molt bons resultats. També hi ha hagut patacades, o sigui, també ha passat, no? Però estàvem potser molt ben acostumats. I ara, doncs, hi ha aquest relleu que encara, doncs, ha d'arribar. I, no sé, jo veig a la selecció espanyola amb aquella sensació de dir, mira, no som dels equips favorits, no estem a les travesses per guanyar alguna cosa i potser donem la sorpresa. Jo crec que si Espanya és capaç de passar aquesta fase de grups, podem somiar una miqueta.
Tenim un entrenador guanyador, no us oblideu, que ha guanyat molts títols al món i a Europa.
I sense pressió, perquè no tindrà la mateixa pressió.
Correcte.
Doncs,
poden... I això ajuda molt, també.
És a dir, Escariolo, per mi, és el millor entrenador de FIBA dels últims anys, segur.
Sí.
I darrerament també és important recuperar Abrines. Abrines, que s'ha perdut el preolímpic per una lleu lesió, jo crec que és primordial que Abrines es recuperi, perquè és el teu 3 titular i que Rudi, el pobre Rudi, ja no pot jugar 30 minuts per partit. És a dir, que els 15-20 minuts que pugui jugar siguin d'alt nivell, però tenir un Abrines que et pot obrir la pista, que té una molt bona mà de 3 i que també és un gran defensor, crec que et pot ajudar bastant. Això sí, si entra Abrines, qui se'n va? És a dir, pot ser Juan Núñez, el que serà el nou base del Barça, o si no, Pradilla, però és que Pradilla també ha donat un rendiment molt alt. Veurem què fa Sergio, però el que faci serà el millor per la selecció, perquè crec que és el que ha fet durant tota la seva trajectòria.
Molt bé, doncs avui no toca migdiada perquè no hi ha atur, eh?
No, avui no.
No hi ha
atur. I això que el Pogacar ahir sembla ser que anava per la sorra.
Sí, però escolteu una cosa, a mi el que més m'al·lucina d'una prova com aquesta és que se sap renovar, d'alguna manera. Se sap actualitzar. Sí. Per què ho dic? Doncs perquè el Tour, aquest any, per exemple, ha començat a Itàlia, les primeres etapes. L'any que ve, és l'any que ve, que començarà a Barcelona. A Barcelona. Després fan etapes com, per exemple, la d'ahir, aquesta que combina trams de carretera amb senders, amb camins de terra. Vull dir que li dona nous al·licients a una prova que perfectament, si continués com des de l'inici, doncs ens serviria per adormir les ovelles, no?
Sí, noves etapes, nous al·licients, la veritat. Això ha fet també, aquest inici ha fet fins i tot que... Jo crec que ha sigut dels anys que l'inici ha estat més emocionant i més bonic, excepte, crec que van ser les etapes de divendres i dissabte que van ser bastant bunyol, però la resta van estar bé i crec que estem veient un Tour molt obert i amb moltíssimes opcions, i ara doncs queda la part bonica, eh? Ara comença ja les etapes de muntanya bèsties, que això és el que agrada més, i ens anem despertant allò cada dos per tres que hi ha un atac, Carlos d'Andrés ens desperta, o sigui que això passa. Sí.
Sí. En Pogacar és impossible fer la migdiada, és a dir, jo crec que és un dels ciclistes que acabarà sent dels millors de la història, si no el que més, perquè és que és una barbaritat, és a dir, pot guanyar una clàssica, pot guanyar una gran, i el rendiment que està fent durant aquesta setmana és una barbaritat, perquè és a dir, ataca tots, ataca en una etapa llana, ataca en una mitja muntanya, ataca per terra, i si va per l'aire també atacarà, és a dir, és que és una barbaritat, i això que és el líder, és a dir, que no necessita atacar, però ell entén el ciclisme com així. És un nen que s'ho està passant pipa, així que gaudim del nen.
Que bé.
I no és un nen ucranès, d'Ucrània.
És d'Eslovènia. És, és un país que els grans esportistes ara mateix quasi tots són d'Eslovènia, és a dir, Luka Doncic, Tadej Pogacar, també l'altre ciclista, Primo Roglic, també tenim el porter de l'Atlético Madrid, que és Oblak, és a dir, un país que és molt petitó, ara mateix pot estar amb els seus punters a nivell mundial.
I acabarem, ara sí, amb una figura ucraïnesa, una dona que es diu Yaroslava, que és el nou rècord del món del salt d'alçada que l'ha establert a París, saltant 2,10 metres. Des de feia 37 anys que no se superava. Imagineu com costa, eh? Però és que ha millorat un centímetre.
Ha saltat
a
Pau Gasol, no?
L'anterior marca, que estava a mans d'una... Déu-n'hi-do, eh?
Un cubano, estava a favor d'un cubano, l'anterior marca...
L'anterior marca
una
no.
Cubana?
No, una búlgara.
Una búlgara.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per les vostres aportacions, gràcies per aquesta temporada de conversa al voltant de l'esport i ens tornem a trobar després de les vacances. Que vagi molt bé l'estiu.
Més i bones més.
Bones vacances. Adéu-siau.
Música a Ràdio Sant Cugat. Sun in my eyes, navy blue skies. You are the reason I can survive. We'll turn off the phones to just be alone. We'll draw the curtains and never leave home. I had a nightmare. Now that I'm not scared, this is how you fall in love. Let go and I'll hold you up. So pull me tight and close your eyes. Oh, my love, side to side.
What's easy is right, my mother's advice. You are the reason I never think twice. Wherever we go, what glitters is gone. You'll be my best friend until we grow old. I heard a this is how
This is how you fall in love. Let go and I'll hold you up. So pull me tight and close your eyes. Oh my love, side to side. Música en català a Ràdio Sant Cugat.